I avui tenim amb nosaltres a Enric Pla, que va ser alcalde de Vinaròs durant el període 2015-2019 pel partit Tots som Vinaròs. I el motiu d'aquesta entrevista és el sobreïment lliure i arxiu de la denúncia contra ell al no autoritzar una vetllada de boxa. Bon dia, senyor Enric.
Hola, bon dia, Albert.
Per començar, li voldria preguntar, podria explicar-nos en detall el context del cas que es va iniciar contra vostè en relació amb la no autorització de la vetllada de boxa el 2017 i què va passar exactament?
Bé, el 2017 la Federació de Boxa i un club de boxa de Benicarló van demanar el pavelló per a fer una velada de boxa al tècnic d'esports i òbviament no van arribar a fer ninguna petició administrativa o oficial, simplement una sèrie de correus de mails. Quan finalment se me va comunicar el facte, pues jo vaig veure que hi havia una empresa que patrocinava la Federació de Boxa, que en internet hi havia molta polèmica sobre aquesta empresa, ja havia causat el seu respaldo a la federació diferents problemes en algunes altres localitats, i perquè està encapçalada per una persona que és coneguda com a militant d'extrema dreta i president de l'Associació Espanya 2000, que en fi, que ha estat en diferents problemes recients. Aleshores es va aparèixer que podia ser conflictiu que es presentara gent també d'una altra ideologia el dia de la sessió, i com no sabia fer realment la petició oficial, pues es va decidir no autoritzar aquesta vetllada. Aleshores, pues posteriorment la Federació de Boxa va dir que ens denunciaria, va enviar una nota a tota la premsa local i provincial, en la qual pues entenem que anava també emparats per alguna persona d'aquí de Vinaròs, i després la realitat és que la Federació de Boxa pues no va poder denunciar-nos perquè òbviament no existia cap document de petició de la sessió, però aquesta empresa que hem citat, aquesta empresa patrocinadora i aquest senyor que està ficat en diferents temes de València sobre aquests temes, pues, com ell és advocat, pues, va fer la denúncia i la jutgessa la va admetre a tràmit.
I quina va ser la seva reacció inicial quan es va assabentar que aquesta empresa havia presentat una denúncia contra vostè? Esperava aquest tipus d'acció legal?
Bueno, realment en aquell moment no m'inquietava massa, perquè en fi, pensava, per el que m'havien comentat els advocats i perquè el que havia vist en altres situacions, que no seria admesa, és a dir, que com han demostrat tots els tribunals posteriors, ningú esperava que un juzgat poguera admetre una denúncia d'una persona que no estava implicada en el tema, és a dir, en l'organització no existia aquesta empresa, donat que era una patrocinadora d'una federació, per tant no tenia vela en este entierro, com li han dit posteriorment alguns tribunals, i l'altre pues era una qüestió de discussió ideològica emparada per la llibertat d'expressió. De fet, aquest mateix senyor que em denuncia a mi va fer un escratxe a casa de Mònica Olta, que estava en els seus fills i tal, i el juzgat en València va admetre que això era llibertat d'expressió. Vull dir que realment no n'hi havia motiu, però sí que és cert que en el moment en què la instructora obria el procediment, pues ja s'ha desenvolupat tota aquesta llarga periple de quasi 5 anys, que des de luego, si estàs en política, te matxaca molt. No és el meu cas, però la realitat és que en fi, ha sigut un procés judicial, com tots, per desgràcia, molt llarg.
Sí, perquè es va obrir procediment abreviat contra vostè al juliol del 2020, no? Malgrat la oposició de la Fiscalia.
La Fiscalia se va oposar, nosaltres vam, com vostè sap, recórrer aquest procediment, i l'Audiència Provincial de Castelló ens va donar plena raó, va sobreseir el cas, va decretar l'arxiu del procediment. Va dir que aquest senyor no tenia autorització, no tenia capacitat legal per a ficar-se en aquestes coses, però ell ho va dur al Supremo, i així és on també és una cosa estranya, perquè realment normalment les raons per les que s'admetís un cas al Supremo són molt contades i molt difícils, però en aquest cas pues se va admetre.
Molt bé. I com valora vostè la decisió de l'Audiència Provincial de Castelló d'estimar el recurs presentat i revocar el procediment obert pel jutjat de Vinaròs. Què significa aquesta decisió per a vostè personalment i per la seva carrera política? Bueno, que potser ja es va acabar en aquell moment, però bueno, així tot ahí va la pregunta.
Bueno, en aquell moment, en el 2021, l'Audiència Provincial va desestimar, jo crec que en arguments molt, molt sòlids, el procediment, i ha sigut ara, pues pràcticament 3 anys més tard, o 2 anys i pico més tard, quan el Tribunal Supremo, amb la ponent Carmela Lamela, en la sala en la que estava el jutge Llarena i altres jutges importants del Tribunal Supremo, pues primer ve a dir que el relato creat per la instructora no se correspon en les seues conclusions, és a dir, que ahí pues, també diu alguna cosa que és interessant, i després pues, per supost, entenc que no existís en el moment en què no n'hi ha ninguna demanda oficial ni ninguna denegació legal, no n'hi ha ningú delicte de prevaricació, i per supost totes les demés manifestacions pues, en principi des d'un context polític d'un ajuntament, etc., estan emparades per la llibertat d'expressió.
Sí, perquè l'audiència va assenyalar que no havia prou proves per afirmar la probabilitat d'una infracció penal. Llavors, quins són els seus pensaments sobre la qualitat de la investigació i el procediment judicial que va seguir-se? Ja ens ha parlat una miqueta, però bueno, aprofundint una mica aquesta qüestió, no? Vull dir, com valora vostè personalment tot el procediment, no?
Pues realment és molt difícil de valorar, perquè és que no som versats en lleis. Pues tot mos xoca molt i anem un poc a lo que ens diuen els abogats. Ja dic, jo tots els abogats que vaig consultar, des de luego, estaven molt estranyats, encara que ja saben que en justícia qualsevol cosa pot passar, que sobre que s'haverà fet allò. I a mi n'hi ha una línia de la sentència del Supremo que me pareix molt interessant, que és quan diu això, que el extenso relato hecho por la instructora no se corresponde con sus conclusiones. I això, pues, claro, arriba un moment en què uno pensa que realment tot aquest procés, és a dir, jo estic segur de que les persones que van incoar este procés, igual pues que el de la vicepresidenta Oltra en València o altres similars, saben que no van a ningun puesto, però saben que mentre això estiga en el candelero, pues políticament poden fer molt de mal. La realitat és que en el meu cas no havia tal, perquè no vaig continuar en l'erari públic, en el tema públic, però vostè imagines que jo haguera continuat a l'Ajuntament de Vinaròs, pues m'haguera sentit en tots els plenaris al pesar de turno dient usted está imputado, usted es un imputado, etcètera, etcètera, encara que realment estava ja sobreseït per l'Audiència Provincial. És a dir, que realment jo crec que se fa en este sentit, en el sentit d'acabar en la teua carrera política o en dificultar-la. En el cas nostre, en el cas meu, per exemple, tampoc tenia importància perquè ja estava jubilat, però si haver hagut algun tipus d'inhabilitació, jo soc funcionari públic, és a dir, que haverà perdut també el treball. Aleshores, quan després veus el raonament de l'Audiència Provincial i del Tribunal Supremo, jo crec que tots ells, poc sospitosos de ser ideològicament afins a la meva persona, com raonen tot això, pues te dones compte de que són procediments que no mai devien d'haver-se iniciat. Només queda el consol de que per lo menos el demandant tindrà que pagar les costes a les que ha sigut condenat, però la realitat és que jo crec que és profundament injust que una persona que no ha fet absolutament res, com ha quedat provat, pues estiga 5 anys en la picota pública sobre aquest tema. I ja dic, en la sort en el meu cas, de que jo fa 4 anys que estic allunyat de la cosa pública.
Perquè arran d'això que vostè dia ara, quina és la seva opinió sobre la cobertura mediàtica del cas? Creu que la premsa va tractar el tema d'una manera justa, o creu que ha hagut un tractament desigual en comparació amb la cobertura de la resolució favorable de l'Audiència Provincial de Castelló?
Bueno, però jo crec que nosaltres ja som tots majors i ja sabem com funcionen aquestes coses, és a dir, que sabem que l'assenyalament públic de qualsevol té una gran publicitat, i després les absolucions anys més tard normalment no tenen massa recorregut, és a dir, que realment, però no només en el cas este, sinó en quasi tots els casos en general. I luego, a més, realment pues seria molt llarg parlar en aquell tema. En aquell moment pues va intervindre, per exemple, jo recorde d'una manera molt barrufera, pues la premsa esportiva madrilenya i totes aquestes coses, només en la versió dels senyors de la boxa i tot això, bueno, pues, tu ja saps que estàs en política, per desgràcia, pues, estàs sotmès a aquesta qüestió pública. Este no va ser l'únic cas de calúmnies que nosaltres vam patir. Aquí va haver una calúmnia tremenda en el meu sou que públicament se va venjar. Fins eurodiputats me van cridar dient què passa ahí, i realment era tot mentira, però òbviament pues, tu ja saps que contra això no se pot fer res. Quan després el periòdico Mediterráneo va publicar un any o dos més tard els sous dels alcaldes de la província de Castelló, i el nostre, malgrat que som una de les primeres poblacions en número, el meu sou pues, era el 19 o el 21 de la llista, ningú se va molestar a nivell local ni a nivell provincial de rectificar tot el que havien dit en el seu moment.
Sí, i ara ja per acabar, després de tot el temps que ha passat i tot el patiment, perquè clar, encara que tinc el pensament de que ha actuat correctament, pues, sempre està aquesta espasa damunt de vostè. Quina reflexió fa ara que ja tot ha passat, sobretot aquest temps del començament, el procediment i aquest final, en quin ensenyament se queda, no? Si es pot treure algun ensenyament de tot això?
Bueno, realment a la meua edat cara de prens, perquè òbviament en la vida sempre n'hi ha coses, jo mai he tingut ninguna causa judicial ni quasi podria dir que ni una multa com aquell que diu, i la veritat en este cas pues per a mi va ser sobretot molt sorprenent i molt, no sé com dir, molt estrany que en contra de l'opinió de la Fiscalia, en contra de l'opinió de la majoria dels abogats, vamos, de tots els abogats que jo vaig consultar de manera formal o informal, este cas arribarà a instruir-se, i que luego dos instàncies, en fi, jo crec que tan sòlides com és una audiència provincial i un Tribunal Supremo descarte d'una manera tan radical aquesta instrucció, pues te fa pensar que realment n'hi ha una intenció merament de persecució política, és a dir, per part del, no dic de l'instructor, sinó per part de la persona que ho col·loca en la picota, que pensa, pues si tinc sort i l'abogat, i han passat, vull dir, n'hi ha casos en Madrid i en tots els puestos contra determinats partits o determinades ideologies que estan ahí arrastrant-se anys i anys, i el telèfon de no sé qui i no sé quantos, que ja li s'han dit el Supremo que això no ho tenen que deixar en pau, i en jutges encara continuen. No sé, vull dir que a vegades no saps molt bé. També jo és que me faig una reflexió que va més enllà. Com seria en un país com este, en el qual un dels poders de l'Estat, que és el poder judicial, porta 6 anys en situació d'il·legalitat en la no renovació del Consell Superior del Poder Judicial? Imaginem-nos què passaria si el president del govern o els cossos no convocaren eleccions durant 6 anys o una qüestió d'aquest tipus. És a dir, que un dels poders de l'Estat bàsic i molt important estiga en aquesta situació, no sé si seria d'il·legalitat, però per lo menos de no compliment de la legalitat constitucional, és increïble. I per tant, pues, a partir d'ahí podríem dir que, com diuen els vells, pues, lo millor és no tindre plets, però la realitat és que en justícia la justícia la fan els cabuts, i la realitat és que sempre quan entres en un juzgat saps com entres i no saps mai com hi seràs. En aquests casos estan convençuts de que acabarien bé, però...
Pues molt bé, volem agrair des d'aquest micròfon de Ser Mestre a Enric Pla que hagi vingut a la nostra casa per a explicar-nos aquest sobreïment definitiu d'aquella no autorització de la vetllada de boxa. Moltes gràcies, senyor Enric Pla, i bueno, agrair-li pues, aquesta atenció amb nosaltres.
Per a mi és un plaer sempre estar en aquesta casa. Gràcies.
Gràcies.